Catalunya al dia. Amb Estel Batet.
Un procés tan complex i tan determinant a la vida d'una persona, perquè pot condicionar molt el seu futur, hauria de tenir un acompanyament, un assessorament per part de qui ha dissenyat el mecanisme d'aquesta regularització extraordinària d'immigrants. I no deixar-ho en mans d'advocats i gestors que s'hi dediquen de manera professional i que, per tant, cobren per oferir aquest servei. O a mans de les entitats socials, amb l'atzar que comporta que una d'aquestes persones hi tingui un contacte prou estret com per saber que el poden ajudar. Ni que sigui per traduir el sempre poc entenedor llenguatge burocràtic que, si ja és difícil per als que són d'aquí, en origen ni ens podem imaginar a què els són els que no dominen del tot bé ni l'idioma ni les eines per gestionar aquest tipus de tràmits. Sobretot, quan qui l'ha de fer ja té prou feina per saber què menjarà o on dormirà avui. I en aquest sentit, mireu el càlcul que fa Arrels Fundació. Només una de cada quatre persones sense sostre extracomunitàries es podrà acollir a la regularització extraordinària. Només una de cada quatre. I aquí, com un dels principals motius, destaca la impossibilitat per aconseguir el document que els acredita com a persones vulnerables i la documentació que se'ls demana del seu país d'origen per acreditar que no tenen antecedents penals. Avui ha començat l'atenció presencial per fer aquests tràmits, però amb cita prèvia imprescindible que només es pot demanar telemàticament. És a dir, els prometen l'accés al Dorado, però han d'entrar-hi vestits d'etiqueta.
Catalunya al dia.
Un dia més parlarem d'aquest procés de regularització extraordinari que ocuparà part del programa, però, a més, Quim Balaguer, bon dia.
Bon dia, Estel.
Recollirem la demanda dels municipis que no tenen hospital i que reclamen que els nous veïns, és a dir, els nou nats del poble, puguin inscriure-s'hi igualment, com passava abans que es digitalitzés el registre civil.
Ara, com a lloc de naixement, hi consta el lloc del part. No es pot triar el municipi dels pares, com sí que es feia abans.
I això fa que, per exemple, a Ulldecona, al Montsià, l'últim naixement que consta al seu registre civil és de finals del 2023.
Han perdut un dret que teníem des de fa molts anys i que, a més, se va lluitar molt en el seu moment i que ara l'han perdut.
També passarem per Terrassa. L'Ajuntament ha obert un expedient a l'empresa concessionària del servei de menjador de les escoles públiques.
Per oferir poc menjar, poc variat i amb poca proteïna, també per no fer el manteniment adequat ni dels equipaments ni dels estris de cuina.
Al Catalunya al dia d'avui també ens fixarem en què suposa ser músic en un micropoble, lluny del focus i dels festivals de les ciutats i a sobre damnificats per l'algoritme de les xarxes socials.
Per nosaltres és un gran aparador. Sempre hi ha algú d'un altre poble que fa córrer la veu. I nosaltres, que no som famosos, el boca-orella és el que ens dona la vida.
I aquest gran aparador que facilita el boca-orella és el festival Itinere, que comença el mes que ve i s'allargarà fins al novembre. Sentirem el reportatge que ens ha preparat la Laia Claret.
Mirem també cap a les carreteres, les grans i les no tan grans, les més locals, perquè avui hi ha hagut un accident força espectacular entre un camió i un tramvia. Ha passat a Sant Just d'Esvern. Equip viari, Txell Garriga.
Bon dia, Estel. Sí, han topat a la carretera Reial amb l'Avinguda Indústria i això ha fet descarrilar el comboi del tram. En aquest accident, però, el passatge n'ha sortit il·lès i l'únic ferit lleu ha estat el conductor del tram. Ara ja s'ha restablert del tot el servei de la línia T1, T2 i T3 entre Montesa i Consell Comarcal, que ha estat el tram afectat. I a les carreteres només hem de destacar ara un accident a l'AP7 a Barberà del Vallès, direcció Martorell. Fins fa tot just un minut tallava dos carrils de la circulació, però veiem que ja s'ha retirat cap al voral. Té uns 3 quilòmetres, això sí, de cua acumulada.
I pel que fa al temps, Francesc Mauri, tornarem a tenir una tarda mogudeta, sobretot cap al nord?
Doncs sí, una tarda moguda, bon dia, que repeteix amb una situació molt semblant a la d'ahir i, per tant, Pirineu i Prepirineu, amb aquests ruixats i tempestes, també a la Catalunya central, sempre de forma irregular, no pas generals, i localment amb una certa intensitat i fins i tot amb algun gra de calamar-se. No és descartable també algun ruixat local a prop del massís del port. Demà els ruixats de tarda, que hi poden ser, estarien ja restringits al Pirineu. A la resta de Catalunya, no. I sempre amb aquesta calor que, de moment, es manté.
I, com sempre, també tindrem esports. Com arrenca la setmana? Montse Raya, bon dia.
Bon dia, doncs, amb molta alegria. 11 anys després, el Sant Andreu torna a jugar a la tercera categoria del futbol estatal. Els quadribarrats ja són equip de primera ref, després de superar el Reus 2-1. El director general del club, José Manuel Pérez, diu al matí de Catalunya Ràdio que confia que podran jugar el Narcís Sala en gespa natural. El Pons Lleida guanya la quarta Europa Cup d'hoquei patins de la seva història i es converteix en l'equip que més n'ha aconseguit. Ahir es va endur el títol guanyant el Calafell al pavelló 11 de setembre. El Calafell d'hoquei patins estan orgullosos del nivell i l'actitud mostrada tot i perdre aquesta final d'ahir. En futbol, el Nàstic es manté fora de la zona de descens, tot i la derrota i el camp del Marbella. I a l'Eurolliga femenina de bàsquet, l'Uni Girona finalment ha acabat quart després de perdre davant el Saragossa per 66-63. Les de Roberto Íñiguez van perdre aquest partit pel tercer lloc.
Som al Catalunya al dia, un programa que fem les quatre delegacions de Catalunya Ràdio amb Quim Balaguer a la sotsedició, Aurora Guindo a la producció, Dani Jiménez al control tècnic i Montse Duran al control central. És la una i pràcticament 6 minuts. Comencem.
Catalunya al dia.
I això que us dèiem, avui és el primer dia que es poden presentar de manera presencial les sol·licituds per accedir a la regularització extraordinària d'immigrants. Mentrestant, els ajuntaments i els consolats encara hi ha cues per obtenir el certificat de vulnerabilitat i també el d'antecedents penals.
Yo tenía la cita hoy día, pero claro, con lo del sello de la vulnerabilidad se está poniendo un poco engorrosa la cosa. Entonces estamos aquí y ya, o sea, esperando la cita que nos atienda alguien en correos y que nos sellen la documentación en el Ayuntamiento.
A les 49 oficines habilitades de correus per fer aquest tràmit de regularització, avui està previst que atenguin unes 800 persones. No hi ha cues llargues perquè se'ls atén amb cita prèvia, és una condició indispensable. Anem en primer lloc a l'oficina de correus de Via Laietana, a Barcelona. Allà hi tenim en Miquel Harque amb l'assistència tècnica d'en José Antonio Rodríguez. Miquel, bon dia.
Hola, bon dia, Estel.
A veure, quantes persones preveuen atendre avui en aquesta oficina de correus, que som aquí perquè és una de les més importants a Barcelona?
Doncs mira, aquí s'ha donat cita prèvia a 25 persones. Un cop arriben a la finestreta, el tràmit es pot allargar 40 minuts i no sempre el sistema accepta la sol·licitud. És el cas de l'Abu. Va néixer al Senegal, treballa de ferroveller i ha vingut acompanyat d'una veïna del barri.
Un procés molt llarg i ara ha sortit una cosa que necessitem un altre document o de vulnerabilitat o un contracte de treball, no ho sé. Ara anem aquí a Comissions Obreres a veure què ens diuen.
Precisament aquest certificat de vulnerabilitat és el que la família de la Diana ha hagut d'anar a buscar a l'Ajuntament de Barcelona, on hi havia molta cua. Ella ha vingut aquí a Correus, ens ha explicat que gestors i advocats n'han intentat treure profit.
Pedí cita a un abogado, dijo que podían dar cita con precio adicional, nos informamos un poquito mejor, llamamos al 060 en el ayuntamiento para lo del sello de la vulnerabilidad, nos han dado un QR para escanear, para que también sea con cita, pero sin pagar ni un solo euro a nadie, porque realmente, como todo el mundo está desesperado para poder entrar en esta regularización, está siendo caso para que otro tipo de gente se aproveche, ¿no?
A Catalunya s'espera que s'adhereixin pel cap baix 150.000 persones i el procés està obert fins al 30 de juny.
Gràcies, Miquel. I on allà també esperaven rebre moltíssima gent és a l'Hospitalet de Llobregat. L'Ajuntament calcula que avui podran atendre entre 1.500 i 1.800 persones de les 27.000 que preveu que ho sol·licitin aquests dies. Aquest matí més de 3.000 persones feien cua al voltant de la Farga, que és on l'Ajuntament ha habilitat un dispositiu excepcional. Aquí hi ha 19 taules per atendre aquestes persones i moltes d'elles, David Àngela, han hagut de girar cua per raons administratives, no? Bon dia, David.
Hola, bon dia. Doncs sí, és el cas de la Carla, una hondurenya que fa 4 anys que viu a Ripollet però que treballa a l'Hospitalet. Avui, a banda de passar la nit al ras, ha perdut la jornada laboral.
Lo vi en el noticiero, luego lo difundieron en TikTok, la noticia donde Pedro decía que en cualquier ayuntamiento te podías acercar para solicitar tu volante de vulnerabilidad. Eso es todo. Mi abogada me lo ha dicho también, que tengo donde confirmarte. Y me da rabia, me da impotencia. Como te digo, es tiempo perdido. No es justo toda una noche, toda una mañana.
Segons Laura García, tinenta de l'alcaldia de l'Ajuntament de l'Hospitalet, els tràmits s'han centralitzat aquí, a la Farga, per evitar el col·lapse de la resta d'oficines municipals, però s'ha hagut d'improvisar un sistema d'avisos per alertar els migrants d'aquesta circumstància.
S'està fent també una gestió dintre de les pròpies cues per tal d'informar les persones de què estem fent aquí i on s'han de dirigir en el cas de que aquest no sigui el lloc, per tal de que no hagin de fer l'espera, no, d'hores per després no ser ateses. És important que cada persona vagi al municipi on està empadronada, perquè si no el servei col·lapsa, i això és important perquè la previsió és per poder atendre, doncs, les 27.000 persones que calculem aproximadament que tenim a la ciutat.
La majoria dels testimonis que hem recollit volen legalitzar la situació d'economia submergida. Molts treballen a l'atenció a la gent gran o la canalla, en la construcció o fan de transportistes de paqueteria.
Gràcies, David, bon dia.
Adéu, bon dia.
I un altre dels punts amb més afluència és Salt, a la comarca del Gironès. Aquí les entitats de la taula d'acollida i l'Ajuntament han organitzat un punt d'assessorament pels que volen acollir-se al procés de regularització. Els atenen tècnics i també voluntaris que els alerten, i ara ho sentíem en un dels testimonis que han recollit els companys anteriors, que hi ha possibles enganys. Des de Salt, Núria Peraire, com està anant el dia d'avui aquí?
Hola, bon dia. Doncs en obrir a les 9 hi havia una cua d'una vuitantena de persones, però a mesura que ha anat avançant al matí va baixant. En aquest punt se'ls revisa que la documentació sigui correcta i si no la tenen se'ls diu on la poden aconseguir. Per tant, no és tant un dia per resoldre el tràmit, sinó per garantir que tenen un lloc on se'ls ajudarà. A la cua hi ha persones de Gàmbia, el Marroc, Hondures, el Senegal i l'Índia. Tenen esperança, però també cert amor, per si no arriben a temps a fer els tràmits.
Se está alargando todo. Está muy corto el tiempo para todos. Imagínense, esperar prácticamente casi un mes para que le puedan avalar.
Molta gràcia ajudar nosaltres, perquè quan no tenim papers és difícil per a nosaltres. I també per estudiar i per treballar. Molta gràcia.
Esperem, tenim suerte para ganar de papel, para poder seguir y treballar y para mejorar con nuestra vida.
I des d'aquest punt ens diuen que han detectat que algunes gestories estan pujant preus per fer-los la presentació telemàtica de la sol·licitud, que és l'últim pas i que també poden fer entitats acreditades de manera gratuïta. Un dels voluntaris que ha vingut és en Ramon Estany, del Casal dels Infants, i que és advocat jubilat.
Si nosaltres a la societat ens ha tractat relativament bé i tenim disponibilitat, hem de tornar a la societat, suposo, algunes de les coses que han fet per nosaltres.
I aquí, a part de donar informació específica, doncs també s'evita que se saturi el Servei d'Atenció Ciutadana de l'Ajuntament.
Gràcies també, Núria Peraire. Des de Salt, aquests tràmits no es poden fer a tot arreu. De fet, està previst que es faci aquest tipus d'atenció a les oficines de la Seguretat Social i de Correus de les ciutats més grans de 50.000 habitants. I a les comarques de Lleida es dona la circumstància, doncs, que només es pot fer a dues oficines de correus habilitades des d'aquest matí a Lleida Ciutat, i a la tarda s'hi afegirà l'oficina de la Seguretat Social. Anem, doncs, en directe cap a l'oficina de correus que hi ha a la Rambla de Ferran. Pere Joan Álvarez, bon dia.
Hola, bon dia, Estel. Doncs aquí la tònica dominant és la tranquil·litat, la normalitat, el fet que la tramitació funcioni amb cita prèvia fa que no hi hagi cues. Així, des de 8:45 del matí fins i 6:15 de la tarda han donat 24 cites prèvies. El primer a ser atès ha estat el Henry, un veneçolà que ja estava en procés de demandant d'asil. El podem sentir.
Tenía la carta roja, estaba esperando la resolución, pero no me llegó, y ahora con lo de la regularización masiva, ahora sí lo pude tramitar.
Ay, per cert,
súper contento, significa mucho para mí y agradecido con España.
A uns metres d'aquí, a l'Oficina Municipal d'Atenció al Ciutadà, sí que des d'ahir a la nit hi ha hagut llargues cues. La Laura, de Colòmbia, hi era des d'ahir a les 11 de la nit.
Nosotros llegamos desde las 11 de la noche y amanecimos. Y esta mañana había mucha complicación porque había mucha gente que apenas llegaba y se quería meter a las filas primero. Entonces, pues nos tocó que llamar a los agentes para que nos colaboraran y nos pudieran organizar.
Ara, però, les cues a l'OMAC, l'oficina municipal, ja no hi són. En total, avui, les dues oficines de Correus de Lleida i a la de la Seguretat Social, oberta de 4 a 7 de la tarda, tenen 56 cites prèvies, un fet que, com diem, ha contribuït que la jornada aquí a Correus evolucioni sense incidents ni aglomeracions.
Molt bé, doncs gràcies, Pere Joan. Bon dia.
Bon dia.
Aquest és una mica el dibuix de com està anant a diferents punts de Catalunya aquest dilluns, que és primer dia d'atenció presencial. La telemàtica va començar dijous per fer aquests tràmits de regularització extraordinària d'immigrants. Ara mateix, mig minut, haurem arribat a 1:45 del migdia. Ens ocupem d'un altre dels temes del dia, i és que els municipis que no tenen hospital reclamen poder inscriure els nadons a la població dels seus pares. Amb la digitalització del registre civil, les altes ara només recullen la localitat on ha tingut lloc el part. Per tant, les localitats que tenen hospital. Els ajuntaments diuen que això suposa una discriminació que trenca els vincles emocionals amb els pobles. Tarragona, Ricard Boigas, bon dia.
Hola, bon dia.
I concretament és el cas de l'Ajuntament d'Ulldecona, al Montsià, que va ser dels primers a reclamar un canvi del sistema. Què t'han explicat aquí?
Doncs mira, el primer que m'ha dit l'alcaldessa Núria Ventura és que, segons el registre civil, a la població no ha nascut ningú des de finals del 2023. Durant aquest període de temps, el centenar de nadons que calculen que han tingut les famílies del poble estan registrats a Tortosa, on hi ha l'Hospital de Referència a l'Ebre. La comarca va ser de les primeres de l'Estat a implantar el sistema d'ICIREC, el nou registre civil digital, només permet inscriure els nounats a la localitat on hi ha hagut el lloc del part. Ventura diu que es tracta d'una qüestió de pertinença.
Creiem que és completament injust que els infants s'hagin de registrar com a nascuts només i exclusivament als municipis que tenen hospital, que és una discriminació cap a la resta de pobles. Han perdut un dret que teníem des de fa molts anys i que, a més, se va lluitar molt en el seu moment i que ara l'han perdut.
Cal tenir present que Ventura, que van ser pioners amb això, ens ha explicat que el primer van pensar que això era un error informàtic. Després van veure que el sistema no permetia el canvi del lloc de naixement.
Entesos, doncs, gràcies, Ricard. Un minut i mig passa d'un quart de dues al migdia. Viure ens costa la vida. Diverses entitats del Moviment per l'Habitatge i sindicats alternatius han presentat avui una plataforma per organitzar una vaga general contra els salaris baixos i l'emergència habitacional. Joan Garcia, bon dia.
Hola, bon dia, Estel. La CGT, la Intersindical Alternativa de Catalunya, el Sindicat de Llogateres o la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca són algunes de les entitats que promouen aquesta mobilització perquè s'aturi tot a un any vista. I si Saiz, portaveu de la Plataforma per l'Habitatge.
Només lluitem per aconseguir millorar les nostres vides. És hora, llavors, de redoblar la lluita i per això avui hem fet aquest primer pas. Anunciem que comencem a treballar per fer possible una vaga general.
La convocatòria vol incidir en els dos principals problemes que té la classe treballadora, l'accés a l'habitatge i uns salaris estancats. Per això fan aquestes reivindicacions. Rubén Pérez, membre de la Taula Sindical de Catalunya.
Treballar menys per repartir el treball, reduir la jornada laboral i prohibir les hores extres estructurals, augmentar el salari mínim i les pensions, que ara no garanteixen condicions de vida dignes, fins a un mínim de 1.500 euros, vincular els salaris a l'IPC, perquè no pot ser que l'augment del cost de la vida cada any faci que el nostre sou sigui més minso i ens costi més arribar a final de mes.
I en l'habitatge reclamen abaixar el preu dels lloguers, prohibir les compres especulatives i que no hi hagi desnonaments sense alternatives habitacionals. L'última vaga general que van convocar els sindicats majoritaris a l'Estat va ser el 2012, contra les polítiques d'austeritat i les retallades del govern del PP.
Doncs ara que parlàvem de desnonaments, s'ha ajornat sense data el que s'havia de fer amb una veïna de Vilanova i la Geltrú de 89 anys amb problemes respiratoris i de mobilitat. És la tercera vegada que s'atura el desallotjament de la casa on ha viscut tota la vida. Corresponsal al Garraf, Montse Gené-Riba, bon dia.
Hola, Estel, bon dia.
I què ha passat aquesta vegada?
Mira, estava previst que el desnonament es fes a les 11 i dues hores abans ja hi havia veïns, sindicats de llogateres, la PA, i han arribat 10 furgons dels Mossos d'Esquadra. La negociació a diverses bandes ha estat llarga, la Carme es negava a sortir, ella té molts problemes de salut i necessita oxigen constant. L'escala estava plena de persones per evitar l'entrada al pis, que finalment no s'ha produït, com ha explicat la seva filla Raquel.
Ens volien donar una altra vegada 15 dies, ens hem negat. Al final no solucionem res, el que volíem era
una negociació ferma i de veritat. Des de l'Ajuntament han dit que em mediaran per un lloguer vitalici a la meva mare i s'ha ajornat sense data, que és el que s'hauria d'haver fet fa molt de temps.
Problemes econòmics van fer que fes una permuta amb un constructor que va fer fallida abans d'acabar les obres. Ella va entrar al pis per no perdre'l i no va poder registrar la propietat. Més tard va passar a mans de fons d'inversió que en reclamaven la propietat. Avui un centenar de persones els han donat suport des del carrer, s'han aplaudit els sanitaris perquè s'han negat a treure-la de casa perquè han dit que ella estava lúcida i per les seves condicions de salut no era gens aconsellable.
El sanitari deia que ell ve aquí a donar suport vital, que ell no et pot carregar amb la responsabilitat de pujar dalt i baixar una senyora amb tota la patologia de ma mare, amb màquina d'oxigen o diabètica.
Pel 15 de maig estava previst ja un acte de conciliació al jutjat.
I ara anem a Badalona. L'alcalde Xavier García Albiol acaba de presentar el projecte per construir el primer menjador social municipal de la ciutat. L'edifici on s'ubicarà comptarà amb un espai per acollir persones sense llar durant l'operació Fred. Una presentació que s'ha fet enmig de fortes crítiques al govern espanyol per aquest procés de regularització que avui ha començat de manera presencial i que Badalona també està provocant llargues cues. Anem cap allà. Badalona, Maria Núria Rebelle, bon dia.
Hola, bon dia. Cues que hem pogut veure l'accedir a l'edifici municipal. Amb un import de 300.000 euros i una previsió que les obres es puguin fer en mig any i entrar en funcionament abans de l'estiu de l'any que ve, Badalona comptarà amb el primer menjador social de la ciutat. Un encàrrec que arrenca de la petició del 2023 que van fer els serveis socials a l'alcalde. Cal remarcar que a la planta de dalt s'acolliran persones de manera temporal per dormir una desena que té comptabilitzades l'Ajuntament quan es fa l'operació Fred. No serà, per tant, un espai per tothom. D'aquesta manera s'acaba assegurat la improvisació. El nou equipament tindrà una superfície de 262 metres quadrats, repartida en dues plantes, i tindrà dos torns d'àpats diaris per 64 persones, dos torns per evitar aglomeracions al carrer i molèsties als veïns. El menjador regirà una entitat que determinarà el consistori i caldrà que els usuaris estiguin empadronats a Badalona. L'alcalde Xavier García Albiol, a preguntes dels periodistes, ha carregat contra el procés de regularització promogut pel govern de l'Estat espanyol. Ha dit literalment que els ajuntaments s'estan menjant les coses que se li acudeixen al govern de Madrid.
Un caos administratiu a totes les administracions que no ens ho mereixem, amb control i amb responsabilitat. I és evident que les cues que estem veient demostren que de control ben poc i de responsabilitat cap ni una.
El nou menjador social estarà ubicat a l'Avinguda Alfons 13, on fa dècades ja hi va haver un menjador social que portava una entitat de títol privat i que ja fa anys que va tancar.
Doncs això és el que està passant ara mateix a Badalona, la presentació d'aquest primer menjador social municipal. Ens ho ha recollit la Maria Núria Rebelle. Gràcies, Maria Núria, bon dia.
Bon dia.
Racions petites de menjar i dèficit nutricional. Això és el que principalment ha motivat que l'Ajuntament de Terrassa, al Vallès Occidental, hagi obert un expedient a l'empresa que fa el servei de menjador a les escoles públiques. Ara la concessionària, que és Mediterrània de Catering, té 10 dies per presentar al·legacions. Anem a Terrassa. Marta Vallès, bon dia.
Hola, bon dia, Estel.
La situació la van denunciar les famílies d'alumnes i responsables dels menjadors.
Sí, fa temps que les famílies de diferents centres públics s'havien queixat. Alguns escolars explicaven a casa que després de dinar a l'escola es quedaven amb gana. Es va fer un seguiment i realment hem vist fotografies de racions molt minces, mínimes. Per exemple, un plat amb dos bunyols de bacallà i dues fulles d'enciam. El nombre de bunyols puja en funció de l'edat i no és un acudit, és així. Plats amb poc menjar. Les famílies també qüestionen els nutrients dels àpats i qüestionen la qualitat del producte. Patrícia Retxa és la regidora d'Educació de Terrassa.
S'han pogut detectar racions una mica calòriques més justes de lo habitual, temes d'ingredients, faltes de proteïna en algunes combinacions de menú i també problemes amb el material i amb el seu manteniment. Per això s'ha decidit obrir aquest expedient informatiu perquè hem d'acabar de veure què està passant, tenir tota la informació i, si cal, demanar responsabilitats amb l'empresa responsable.
L'empresa té ara 10 dies per defensar-se i presentar al·legacions. Personal dels menjadors i de la comissió de seguiment dels àpats també expliquen que, a més de racions petites, no hi ha la possibilitat, generalment, de poder repetir. Justament aquesta setmana, dijous, s'ha de començar a aplicar el decret estatal que regula els menús a les escoles perquè siguin més saludables i suposem també que, com a mínim, no deixin els alumnes amb gana. A Catalunya, però, les escoles ja treballaven seguint les pautes de recomanació del Departament de Salut.
Catalunya al dia.
Minuts, haurem arribat a 2:15. Ja són una vintena els pagesos i empreses que han portat al jutjat la comunitat de regants del Canal d'Urgell amb l'objectiu que els compensin les pèrdues de collita derivades del tall de subministrament d'aigua decidit fa 3 anys per culpa de la sequera. La reclamació més elevada és d'una empresa que demana més de 400.000 euros. Lleida, Estela Busoms, bon dia.
Hola, molt bon dia.
I en aquest cas, quins perjudicis aleguen?
Doncs estem davant d'una empresa farratgera que, com que a Lleida no hi va haver collita, va haver de comprar el producte fora per poder complir els contractes internacionals d'exportació i reclamen, doncs, això, el sobrecost que els va comportar comprar el farratge fora de les comarques de Lleida. Com en aquest cas n'hi ha mitja dotzena. La resta són agricultors que demanen quantitats més modestes, a partir d'uns 2.000 euros, per haver perdut la collita de cereal per falta de rec. Culpen la comunitat de no haver-los informat prou bé del perill que el canal s'hagués de tancar per falta d'aigua. Sentim Luis Alberto Mir, l'advocat que el representa, en declaracions a aquesta emissora.
Hay un grupo de gente que, si tuve esa reclamación, pensaría si este hombre, ¿para qué se gasta dinero? Siguiéndole bien, va a hacer las paces. Porque es una cuestión de amor propio y de decir, oiga, usted me ha engañado. Pues le pido responsabilidades.
El president de la comunitat de regants del Canal d'Urgell, Amadeu Ros, es justifica.
No, però el canal no vaig tancar jo, va tancar Confederació de l'Ebre, avalat jurídicament, perquè si no hi ha aigua, no hi ha aigua, i estàvem avalats per Confederació de l'Ebre. Nosaltres, a distribució, havíem dit que no es fes tot això, no sé si ho va entendre.
Els judicis estan assenyalats entre aquest juliol i el febrer de l'any que ve. L'any passat, en el primer cas que va arribar a judici, el jutge va obligar la comunitat a pagar 2.400 euros al regant que la va demandar.
Gràcies, Estela, bon dia.
Bon dia.
I l'Ajuntament d'Amposta portarà a la justícia l'obligatorietat d'aplicar una zona de baixes emissions al municipi. El consistori denuncia que la Generalitat no els ha presentat cap document que ho justifiqui i recorden que se'n van assabentar per una informació publicada a la pàgina web del 3CAT Info, justament. Amposta, Jordi Barranca, bon dia.
Hola, Estel, bon dia.
Això va ser el desembre i des d'aleshores què ha passat?
Doncs mira, s'han posat en contacte amb la Generalitat per demanar més informació i fins al dia d'avui no han tingut cap més notícia. Mentre esperen resposta, l'Ajuntament destaca que estan redactant un pla de mobilitat sostenible d'un abast més ampli que les zones de baixes emissions. En paral·lel, el govern de la Generalitat va modificar el passat 30 de desembre la norma que la regula. Núria Marco és la primera tinent d'alcalde d'Amposta.
I que durant estos 4 anys, si en algun moment un dels 3 o dels 4 partícules contaminants sortia alterat, automàticament t'obligava a tindre zones de baixes emissions. Lo que superem és l'ozó troposfèric i llavors nosaltres sol·licitem, el nostre tècnic sol·licita els informes de resultats acreditatius de la Generalitat per tindre més informació d'esta superació dels llindars i de moment encara no els hem rebut.
A més, ho consideren del tot desproporcionat tenint en compte que pel municipi hi passen atenció l'AP7, la C12 i la Nacional 340.
I a més pensem també que és desproporcional una població on la contaminació se supera cada dia per 3 de les partícules contaminants, la mesura no té que ser la mateixa que una població que se supera puntualment per un, no?
De moment tenen dues vies engegades, han presentat al·legacions al decret de la Generalitat i no descarten si calgués portar-ho al contenciós administratiu.
Seguim endavant amb altres qüestions. Per exemple, que la Policia Nacional ha detingut a Santa Coloma de Gramenet un professor d'educació primària per possessió i distribució de pornografia infantil. Quim.
Durant l'escorcoll que han fet al seu domicili, els agents han trobat uns 100.000 arxius amb contingut d'agressions sexuals a menors. Segons la policia, la investigació va començar quan es va detectar que una persona compartia material pornogràfic infantil a través d'una de les xarxes en línia més utilitzades a Espanya, que permet fer descàrregues de tot tipus. Poc després van identificar l'home i van saber que es tractava d'un professor de primària que en el moment de la detenció estava de baixa mèdica.
I l'escolapi Josep Blai, condemnat per 3 delictes d'abusos sexuals a catequistes de l'Ella fa 15 anys, també va abusar d'alumnes a Igualada i Granollers. Els nous casos surten a la llum arran de l'emissió del documental La fugida, veritats ocultes, al 3CAT.
I un d'aquests és el de la Meritxell, que tenia 12 anys quan va ser víctima de l'escolapi a Igualada. Blai li feia de professor i gràcies a l'amistat amb els seus pares anava sovint a casa d'ella. Va ser després d'un intent d'agressió una nit en unes colònies que va explicar la situació a casa. Ha fet públic el cas després de veure el documental.
Que et quedessis després a l'hora del pati un momentet, que es tancava la porta, i posar-te la falda, parlar-te de molt a prop, posar-te la cara, tocar els cabells i sempre amb aquell nus a la panxa, no? Em va crear com una angoixa, una ansietat important i arran d'això doncs, es va anar desencadenant la depressió, no?
Josep Blai va passar com a mínim per 7 escoles, entre altres llocs a Granollers, a meitat dels anys 60, i a Igualada a final dels 80 i a principis dels 90.
I també hi ha novetat judicial sobre el cas de la Kira. És l'adolescent de 15 anys que es va treure la vida fa 5 anys. Els seus pares han presentat una querella contra l'actual sotsdirector del centre on feia els seus estudis, l'escola Pare Manyanet de Sant Andreu, per presumptament haver intimidat i coaccionat la víctima 2 anys abans que se suïcidés.
Catalunya al dia.
Així hem arribat a 2:15. El jutjat de Puigcerdà aquest matí ha declarat com a investigat el president del Consell Comarcal de la Cerdanya. Ell és Isidre Achia, ho ha fet per un suposat delicte urbanístic. Puigcerdà, Joaquim Albalater, bon dia.
Hola, Estel, bon dia.
Per quins fets, concretament?
Doncs s'investiga si el seu germà, Xavier Achia, hauria construït un xalet amb piscina en un terreny protegit i inundable, fent-lo passar per la rehabilitació d'un cobert per fer-hi un refugi per gossos i una bassa d'aigua. Isidre Achia, que també és alcalde de Bolvir, està investigat perquè també era propietari de la finca on es van fer aquestes obres. Tots dos germans, per cert, són fills de l'alcalde de Fontanals, que és on se situa la casa. La fiscalia va denunciar els fets per un suposat delicte contra l'ordenació del territori. Ara s'acaba la fase d'instrucció i el jutge ha de decidir si veu elements per portar-ho a judici. Benet Salellas és l'advocat de Sos Pirineus, l'entitat que exerceix l'acusació.
Al nostre entendre, totes les declaracions que s'han produït avui dels tècnics han confirmat el plantejament que hi ha bé en la denúncia de fiscalia, és a dir, tota la qüestió de que aquestes obres no són legalitzables i que, a més, es troben en una zona inundable. I, per tant, al nostre entendre, això ha de conduir de forma bastant ràpid a una decisió de continuació del procediment cap a judici.
Ni Chia ni el seu advocat han volgut parlar amb els periodistes. Avui també han declarat 3 testimonis, 2 arquitectes i un tècnic de l'Agència Catalana de l'Aigua.
Gràcies, Joaquim, bon dia.
Adéu-siau, bon dia.
I Aliança Catalana duplica la seva presència als ajuntaments catalans des de les eleccions municipals del 2023. En 3 anys, la formació de Sílvia Orriols ha passat dels 8 regidors que va aconseguir a les urnes a una 20ena, principalment per l'absorció de candidats de forces independents i regidors d'Esquerra i de Junts que han canviat de carnet polític. De cara a les eleccions de l'any que ve, de fet, la consigna és captar dirigents d'altres partits amb experiència en el món local a l'espera del cap de llista a Barcelona, que encara no han trobat qui serà. Àlex Giral Robert, bon dia.
Bon dia, sí, amb els 6 de Ripoll, el de Ribera d'Ondara i el de Manlleu, Aliança va aconseguir 8 regidors fa 3 anys. Però ara aquesta xifra s'ha enfilat als 18, i és que la formació antiimmigració ha pescat electes a gairebé totes les demarcacions catalanes, de formacions independents i també d'independentistes.
Estem captant jovent, estem captant talent...
Ha passat, per exemple, amb els 2 regidors de Bellpuig Il·lusiona't, a l'Urgell, la líder de Berga, grup independent, i una regidora de Rodem, a la població zonenca de Roda de Ter. De la mateixa manera, dils d'Esquerra, Sant Feliu de Buixalleu i Amer a la Selva i de Vilaverd a la Conca de Barberà han estripat el carnet republicà i han fitxat per Aliança. La situació s'ha replicat amb l'exnúmero 2 de Junts en Posta, ara candidat d'Aliança, i un regidor juntaire, Santpedor, la presa de possessió del qual va provocar escenes de tensió a les portes del consistori vegent ara fa uns mesos. I és que el partit no amaga que aquesta és una de les principals estratègies per configurar les llistes de cara a les eleccions locals de l'any que ve. Oriol Gès, secretari d'Organització.
I obrim la porta a tots aquells nacionalistes que voleu servir el país i no obeir les consignes dels de sempre.
I tot plegat a l'expectativa de qui encapçalarà la formació a les capitals de demarcació i a llocs clau com Manlleu i Manresa.
Que també us expliquem que el Consell de Seguretat Nuclear ha elevat a nivell 1 el problema detectat fa un mes a la central nuclear Vandellòs 2 en una vàlvula de seguretat. Tarragona, Manel Sastre, bon dia.
Hola, bon dia.
Quin va ser el problema?
Doncs que la central no es va adonar que una de les vàlvules de control de descàrrega d'un dels generadors de vapor no funcionava. El problema es va detectar el 14 de març durant la posada en marxa del reactor després d'una aturada no programada i, segons el Consell, va estar inoperativa aquesta vàlvula per sobre del temps màxim que estableixen les especificacions tècniques de funcionament. Això ha fet que el màxim organisme de control de les nuclears hagi elevat aquest succés de 0 a nivell 1 en una escala internacional de successos nuclears que té 7 nivells de gravetat. El Consell assenyala que la funció de seguretat es va mantenir adequada, però perquè existeixen mitjans alternatius per complir-la i si hagués fet falta. La central ja va reparar aquesta anomalia i ara funciona sense limitacions.
Gràcies, Manel. Bon dia.
Bon dia.
I aquesta setmana l'Ajuntament de la Ràpita al Montsià acabarà de tirar el pont que es va esfondrar divendres a la nit. És el pont de Sant Josep, que és l'entrada principal al municipi. Jordi Barranca, a més, és un punt per on passaven altres infraestructures clau, oi?
Sí, parlem de serveis essencials com l'aigua, la llum i també la fibra òptica. De fet, per això encara no l'havien pogut tirar a terra. L'aigua i l'electricitat ja estan resoltes, però la setmana passada, pocs dies abans de l'esfondrament parcial, es van assabentar que també hi passava la fibra òptica. Així ens ho explicava l'alcalde de la Ràpita, Xavier Reverter.
Llavors, m'ho donem compte, la setmana abans de que passe, de que caigui una part del pont, passa tot el tema de la fibra òptica de la Generalitat i passa també l'internet i fibra òptica de lo que seria part d'àmbit nacional. Gràcies a que cau este tros, el secretari general de comunicació truca al director general de Telefònica i suposo jo que durant esta setmana ja caurà el pont.
Tant els tècnics com també els enginyers, de fet, es fan creus encara de com el pont ha pogut aguantar mig any dret després de la riuada del 12 d'octubre i de les seves conseqüències. Cap a finals d'any es preveu tenir el nou pont fet. Mentrestant, per aquest punt, des d'abans de la borrasca Alice, la del mes d'octubre, no hi circulen vehicles.
Catalunya al dia, amb Estel Batet.
1:36, i ara sí, fem un repàs a les notícies més vistes a la web i l'app del 3Cat Info. Marc Vidal, bon dia.
Què tal, bon dia.
I disculpa per l'espera, que avui hem anat tard.
Cap
problema. La primera, que és força curiosa, si més no.
Sí, ha desaparegut aquesta creu del cim de l'Aneto, no? Aquest emblema de l'alpinisme que corona el sostre del Pirineu, el cim de l'Aneto. Se l'han emportat.
No sabem on és.
L'han tallat amb una radial, pel que sembla. La Guàrdia Civil està investigant tot això. En fi, l'Ajuntament de Benasc, que és on el terme municipal s'ha posat les mans al cap, i tot sembla que és un acte vandàlic. Com et deia, doncs, tot apunta amb la idea de que van tallar amb una radial la creu i no se sap on és ara mateix.
En honor
a... A més a més, l'havien restaurat feia poc, feia 4 o 5 anys.
Anava a dir, i lleugereta no deu ser, a més a més.
Tampoc, tampoc.
En honor a Gerard López direm que sempre ens quedarà un vèrtex geodèsic a falta de la creu de la muntanya de l'Aneto. Va, més coses, Marc.
Mira, sí, el 3Cat Info supera els 700.000 seguidors a Instagram. Deixa'm avui que parli de nosaltres,
oh,
és una cosa molt lletja, però
no,
que sapigueu que en aquesta informació del 3Cat Info hi podreu veure les 6 històries que més ha inspirat i o que més, diguem, s'han reproduït. Entre ella, per exemple, moltes coses que hem comentat aquí, per exemple, tot el tema de repoblació al Pirineu en pisos municipals, o també aquesta de la biblioteca de les coses on tu pots anar a demanar, per exemple, doncs això, una radial, fi, per fer obres a casa.
Històries mal anomenades petites, però que després són les que interessen més a la gent.
Correcte, resulta. Sí, sí, les podeu seguir a través d'Instagram de 3Cat Info.
Molt bé. I fa un any de què parlàvem?
Mira, parlàvem de l'àguila cuabarrada, es recuperava, ja hi havia la població igual que feia 50 anys enrere, per tant, són aquestes 90 parelles, està la població estable, hem mirat les dades i no ha variat en un any. Això sí, el mes de març, el mes passat, el cos d'agents rurals va denunciar dues persones que feien escalada a Camarasa, justament en un lloc on està prohibit fer-la entre l'1 de gener i el 30 de juny, perquè els nius on estan justament niant i reproduint-se aquesta espècie. Per tant, com que estan en perill d'extinció, està prohibit fer aquest tipus d'activitats allà, perquè es veu que sí, que es posa en risc això, perquè són molt espantadisses.
I si volem que es mantinguin doncs, aquestes parelles d'àligues cuabarrades perquè... en perill d'extinció, doncs s'ha d'evitar fer aquest tipus d'activitats. Sí, sí. Molt bé, gràcies.
Adéu-siau, bon dia.
Fins demà.
Catalunya al dia.
Doncs ara sí que ja hem entrat a la setmana de Sant Jordi, tot a punt, amb més espai per les parades de roses i llibres. Els floristes alerten del caos en la venda de roses i demanen que revisi el sistema de llicències actuals. Barcelona, Montse Camps.
Bon dia. La queixa va dirigida a la proliferació massiva a tot Catalunya, diuen, de parades de particulars que supera el 70% del total i genera caos i saturació. Joan Guillén és president del Gremi de Floristes de Catalunya.
Tenim un problema greu, l'intrusisme. Les ventes s'esperen que siguin, en total, amb els 7 milions de roses, d'uns 25 milions d'euros, 15 milions d'euros van fora d'aquest sector. I això funciona perquè es generen una sèrie d'empreses pirates que el dia 23 ja no existeixen, que es dediquen a promocionar la Diada de Sant Jordi sota l'emblema de la rosa barata i que tothom surti al carrer.
La tinent d'alcalde de Comerç de l'Ajuntament de Barcelona, Raquel Gil, ha dit que després d'aquest Sant Jordi es posarà en marxa un grup específic per avaluar i tenir més eines contra la competència deslleial.
Posarem en marxa un grup per analitzar el que ha funcionat i el que no i per veure de cara a l'any que ve doncs, quines eines podem tenir per lluitar contra aquesta competència deslleial i com podem ordenar els espais doncs, donant aquesta prevalència als sectors professionals.
Tot plegat s'ha dit en la tradicional roda de premsa dels gremis de floristes, flaquers i llibreters prèvia a Sant Jordi. A Barcelona, la gran novetat és el nou espai al portal de l'Àngel i plaça de la Catedral, que obrirà un nou eix per passejar en una jornada que es preveu novament multitudinària.
I els bibliotecaris de Barcelona arrenquen diverses jornades de vaga a partir d'aquesta tarda. Denuncien mancances històriques i greuges comparatius amb la resta de la plantilla municipal. Reclamen millores a les seves condicions laborals. És una protesta que se suma a la d'altres col·lectius, com les treballadores de les escoles Bressol, també dels serveis socials o de les oficines d'atenció a la ciutadania. Barcelona, Anna Escura, bon dia.
Bon dia.
I amb tot això, de quants treballadors estem parlant?
Són prop de 500 treballadors només a Barcelona, però la xifra es podria incrementar molt si s'hi afegeixen les biblioteques de fora de la ciutat que depenen de la Diputació i que també estan convocades a la protesta. Com deies, avui l'aturada és parcial, però demà serà total. A les 11, els bibliotecaris es concentraran a la plaça Universitat i des d'allà faran una marxa que ha d'arribar a la plaça Sant Jaume a les 12. Pau Solsona, delegat del Comitè d'Empresa del Consorci, ens ha explicat les seves reclamacions.
Tenim una manca de personal evident, no se'ns reconeix la tasca d'atenció que fem, no fem descansos de dos dies, fem jornades molt llargues de més de 10 hores, com a mínim un cop per setmana. També som dels sectors municipals que estem pitjor remunerats i destaquem la sobrecàrrega de feina que repercuteix en el servei i la nostra salut. S'han deixat d'oferir serveis com el suport informàtic, que és una cosa que els usuaris i usuàries sempre han valorat molt. Reclamem un protocol contra les violències dels equipaments.
Els bibliotecaris es concentraran també dimecres durant el pregó de Sant Jordi, dijous al portal de l'Àngel durant la Diada de Sant Jordi i divendres es concentraran durant el ple municipal de l'Ajuntament. A partir d'aquest cap de setmana, a més, tenen previst fer vaga cada dissabte de manera indefinida.
Molt bé, gràcies, Anna. Adéu, bon dia.
Gràcies a tu. Adéu, bon dia.
Gairebé una dècada després del trasllat forçós de més d'un centenar de peces de Vilanova de Xixena i La Franja, el Museu de Lleida ha consolidat la seva exposició amb una aposta per l'art del territori. Durant aquests anys, la col·lecció s'ha ampliat en més de 1.200 obres, entre donacions particulars, compres i dipòsits, i ara es planteja una renovació de tota l'exposició permanent. La Júlia Albacar ha pogut visitar les entranyes del museu i veure com funciona tota aquesta política de donacions i adquisicions a l'equipament.
Sí, per parlar de tot plegat, visitem una de les zones amb més tràfic del Museu de Lleida, tot i que no hi ha cap peça en exposició, les oficines on treballa el personal. Allà hem pogut parlar amb la directora del museu, Clara Arbues, i la conservadora Meritxell Cano. Ens expliquen el tipus de peces que han passat a formar part de la col·lecció del museu durant estos anys.
Hi ha uns temes que són fonamentals pel nostre museu,
com és tot el que fa referència a l'Escola de Lleida, escultura, aquests baixos relleus en escultura policromada, també tot allò que fa referència a la Seu Vella de Lleida. Pensa que és el gran monument de la ciutat, no? I és un patrimoni de la Seu Vella, doncs, molt dispers.
En xifres, un dels millors anys de la darrera dècada ha estat el 2021, on van arribar en dipòsit una col·lecció de més d'un miler de gravats de Lleida. Però també han hagut històries curioses, com per exemple la del Crist de Vilanova, una escultura del segle XIV de més d'un metre d'alçada, que un particular tenia a casa.
Es presenta el propietari d'aquest objecte i sorpresa, ensenya la foto amb el mòbil i resulta que és una escultura del segle XIV i a més una peça que resulta que el museu ja estava interessat des de feia molts anys.
Tot i que no sempre hi ha tanta sort amb les donacions.
Vàries visites de persones que venien a portar els objectes i que no ens interessaven i que ens avisaven i baixàvem a recepció.
També hi ha peces que s'adquireixen a través de subhastes, una feina que obliga a estar sempre pendent.
Les subhastes el que fem és anar mirant. Pot ser que un dia no trobi res i la majoria dels dies no troba res. Hi ha subhastes de tot tipus d'objectes, des del ventall del segle XIX fins a una escultura o una pintura d'època gòtica.
I on pots trobar peces tan curioses com esta?
Era una ullera de llarga vista del 1810 que suposadament havia portat el mariscal Suchet, perquè de fet surt ell representat, pintat a l'ullera de llarga vista. Surt el nom de l'Èrida.
Amb això, s'obre el debat sobre les col·leccions particulars o els museus, un debat complex on Arbues defensa el paper dels museus públics.
Són dos mons absolutament separats, no? Nosaltres el que garantim és això, la conservació preventiva, la conservació a llarg termini dels objectes del patrimoni, de consolidar què és el patrimoni d'un territori, no? De generar, no? Aquest patrimoni, de fet, i garantir-lo per les generacions futures.
El museu començarà en els propers 5 anys tot un procés de renovació de la seva exposició permanent amb l'objectiu de millorar l'experiència dels visitants i promocionar tota la col·lecció.
Doncs seguim parlant encara del patrimoni romànic, però ara des d'una altra banda, des del Pont de Suert. Que vol impulsar la conservació i la promoció d'aquest patrimoni amb un conveni entre l'Ajuntament i el Bisbat de Lleida que preveu actuar en 9 esglésies repartides per diferents nuclis del municipi. Anem, doncs, cap al Pont de Suert. Té com a objectiu, Pau Rovira, evitar el deteriorament dels temples i posar en valor un dels conjunts romànics més importants del Pirineu.
Hola, Estela, bon dia. Exacte. El municipi concentra una 30 d'esglésies i ermites romàniques repartides en diversos pobles, fet que en dificulta el manteniment i la gestió. És l'alcaldessa, Carme Yolanda Ferran.
De les que són bé cultural d'interès nacional i que estan rehabilitades i es podrien visitar, però actualment no es visiten, com és Santa Maria de Viu de Llevata, és la Mare de Déu de les Neus d'Irgo, Sant Salvador d'Irgo, Sant Climent d'Iran, Sant Martí d'Esperant. Doncs fer un conveni per poder establir un règim de visites. I a part, doncs, si nosaltres veiem altres mobles que són del bisbat amb necessitats, doncs això sí que aniria immoble per immoble.
Per això, Ajuntament i Bisbat coincideixen que cal actuar amb urgència en alguns edificis i treballen en la redacció d'un conveni que permeti coordinar actuacions i buscar finançament conjunt. Luis Manuel Pérez és el responsable de les reparacions.
Però realment és un nou conveni donde ja hablemos del conjunto de totes aquestes iglesias ubicades en tots aquests núcleos per fer entonces un proceso de conservación en el que corresponda restauración y promoción cultural.
La prioritat, però, és ara que els edificis no caiguin i es puguin fer les intervencions necessàries per conservar-los, després d'algunes actuacions recents, com la consolidació de Santa Maria de Sarroqueta o la reparació de goteres al Pont de Suert.
Molt bé, gràcies, Pau. I estem ja en compte enrere per al Festival Itinera, que porta la música d'artistes rurals al micropobles. A Catalunya hi ha gairebé 500 pobles que tenen menys de 1.000 habitants, però la gran oferta cultural i les oportunitats continuen sent a les ciutats. El Festival Itinera té la intenció de revertir aquest desequilibri. La Laia Claret ha anat a Riudaura, a la Garrotxa, i ens ho explica amb el muntatge musical de Josep Lluís Santiso.
Quedem un matí amb la Carme Crespo, directora executiva del Festival Itinera, i ho deixa molt clar ja d'entrada.
És la idea de, d'alguna forma, universalitzar la cultura i donar les mateixes oportunitats als habitants d'aquests pobles que poden tenir els habitants d'una gran ciutat.
Els grups que vulguin tocar itineres s'hi poden presentar fins al dia 24 a través del web. Les condicions són que, com a mínim, han de tenir un membre que visqui en un micropoble i englobar-se dins d'aquests quatre estils: black music, música clàssica, música d'arrel i músiques del món. Una convocatòria amb finançament de la Fundació La Caixa i d'entre tots els grups que s'hi presenten, els altres anys en van ser al voltant d'uns 150, hi ha un jurat que en selecciona 10 que fan com a mínim 4 concerts al festival, que és del maig a mitjans de novembre. Una oportunitat pels grups dels micropobles. De fet, com que som a Riudaura, la Garrotxa, entrem a la sala on assagen de Rastis Blues Band i ens hi espera Miquel Grifell Suárez, tocant. Working on a railroad for $1 a day. Working on a railroad for $1 a day. Per en Miquel, el festival suposa això.
Mira, tocant a Fortià, doncs et ve a veure el regidor del micropoble del costat i, doncs, aquest any ens anarem a la Tallada d'Empordà. Per nosaltres és un gran aparador, perquè són com vasos comunicants, no? Evidentment, aquests poblets venen tots els veïns, per tant, sempre hi ha algú d'un altre poble que fa córrer la veu. I nosaltres, els que no som famosos, el boca a orella és el que ens dona la vida.
I és que en Miquel ens explica que fa uns 10 anys podien fer promoció per les xarxes socials, però ara ja no funciona igual.
L'algoritme famós ara ja no et deixa arribar a més gent. Nosaltres, amb el grup, tenim 2.000 seguidors a Instagram. Dius, home, no està malament. Ens arriben a veure cada publicació 100. I sempre tens els mateixos. M'agrada. A les xarxes socials ha arribat un moment que no et serveixen com per donar-te a conèixer.
A banda de música de qualitat, la proposta d'Itinera també és donar a conèixer els micropobles i fer cohesió social.
Hem de partir de que la cultura és un servei essencial. I ho és perquè crea cohesió social, crea diàleg, allunya la soledat. Jo m'he trobat amb algun concert de comentar-li a l'alcalde o al regidor què tal, què t'ha semblat el concert, i dir-me, mira, m'ha agradat, però independentment d'això, tu veus aquesta senyora, i m'assenyala una senyora gran, la Maria avui ha sortit de casa perquè s'ha fet un concert a la plaça. Si no, no ho hagués sortit. Només per això ja ha valgut la pena.
Doncs fent un repàs del festival Itinera i dels avantatges que això pot suposar pels músics dels micropobles, perquè així el boca orella funciona molt millor, funciona mai millor dit com a altaveu, així hem arribat a 10 minuts per les 2 del migdia. Doncs el Virolai és una de les peces que cantarà la Coral Canigó, el primer menú litúrgic dedicat a la Moreneta. Es farà a Vic, una experiència immersiva i multisensorial on s'hi barrejarà la cultura, la gastronomia i l'espiritualitat. Serà un dinar que es farà diumenge que ve, al Seminari de Vic, la vigília, per tant, de la Mare de Déu de Montserrat. Des de Vic, Natia Dell, bon dia.
Hola, bon dia.
A veure, hi ha alguna pista més que hi haurà exactament en aquest dinar tan especial?
Doncs mira, Estel, hi haurà música, poesia i gastronomia a l'entorn de l'església del seminari amb plats inspirats en Montserrat, que és la patrona de Catalunya, a partir de tres eixos temàtics. Jordi Torrents està a l'àrea de cultura del seminari.
A l'origen de Montserrat, al qual hi ha activitats i els textos van relacionats amb això. L'altre és el color seu, la Moreneta, no? Perquè és morena. I el tercer seria amb el seu lligam amb Catalunya.
I us preguntareu segurament quina mena de plats hi haurà. Doncs bé, des d'un arròs negre a postres titulats Rosa d'Abril Morena de la Serra. Toni Closelles és president de l'associació usonenca Taula Dolça.
Un sorbet de llimona i menta que podria simular el pal de la rosa. A sobre hi ficarem un núvol de sucre que simbolitzarà la rosa i ho regarem tot amb una sopa d'hibiscus i fruits vermells.
I també una decoració de diferents textures de xocolata per simbolitzar la muntanya de Montserrat. I ens hem preguntat, el marisc que inclou el menú, què té a veure amb Montserrat? I ens ho ha aclarit l'Anscaris Santís, que és cap de restauració del seminari.
Hem anat molt enllà dels fòssils
que estaven a la muntanya de Montserrat que deien que abans hi havia mar i per això hem anat aquí al marisc del Canaló de Marisc.
Ja veieu que tot té una explicació, eh? El seminari, recordem, pertany al Bisbat de Vic i aquesta és la segona iniciativa d'aquest tipus que impulsa, l'altra era Tots Sants, amb l'objectiu d'obrir l'espai a la ciutadania. Una altra icona, en aquest cas del pop britànic, és Morrissey, i actuarà a Barcelona dijous 25 de juliol al Poble Espanyol en el cicle de concerts Bars Festival que organitza el Primavera Sound i l'empresa SF Music. Suposarà el retorn a la ciutat de l'artista després de més d'una dècada, quan va actuar a la Sala Rasmatàs, va ser el 2015. El concert s'emmarca en la gira de presentació del seu últim disc. Les entrades es posaran a la venda divendres a la pàgina web del Primavera Sound i del Bars Festival. Altres noms ja confirmats són Rubén Blades, Belén Sebastián, Gypsy Kings, amb Los Manolos, Joan Dausà o Lax en Busto.
Esports.
Sis minuts per les dues del migdia, en dediquem cinc a parlar d'esports, en desconnexió, com sempre, per les quatre demarcacions. Aquí a Barcelona, Montse Raya, bon dia.
Hola, bon dia.
Després de dos ascensos fallits les dues últimes temporades, la tercera ha estat la bona, el Sant Andreu, ja és nou equip de la primera ref.
El Sant Andreu tornarà a jugar la tercera categoria del futbol estatal 11 anys després. Els quadribarrats ho van aconseguir ahir després de superar el Reus per 2-1 amb el suport de 6.500 persones que van omplir el Narcís Sala, i així de feliç es mostrava el capità Albert Tito.
Felicitat màxima. Crec que sí. La felicitat màxima és això, són moments, i crec que avui l'ha alcançat, però a sobre.
L'ascens i el títol de Lliga el van dedicar Nacho González, l'entrenador del Sant Andreu, que va tenir un infart la setmana passada i encara està ingressat. El repte de la primera ref suposa que el Sant Andreu haurà de jugar en un camp de gespa natural en lloc de l'actual de gespa artificial. En declaracions al Matí de Catalunya Ràdio, el director general del Sant Andreu, José Manuel Pérez, diu que ja han començat a fer gestions per mantenir-se el Narcís Sala a la nova categoria.
Ja ens havíem missatge de calma. Al final, l'ascens va ser matemàtic ahir. Evidentment, nosaltres portem temps treballant amb aquest tema i bueno, jo només dic que avui a les 8 del matí ja tenia trucades amb el districte de Sant Andreu. Ara també he rebut un missatge de l'IBE per programar una reunió. Llavors, jo ara esperaria que tinguem aquestes reunions internes de treball i que en breu donarem notícies.
El Sant Andreu celebrarà el títol de campió de la segona ref i l'ascens a primera ref el diumenge 3 de maig. Serà l'últim partit de Lliga, que jugaran al migdia el Narcís Sala contra el Barbastre a la tarda. Es preveu una rua per Sant Andreu fins a la plaça Orfila en una hora encara per confirmar. A falta de dues jornades per acabar la Lliga de segona ref, hi ha cinc equips catalans que encara opten a disputar el play-off. Són els filials del Barça, l'Espanyol i el Girona, el Terrassa i el Reus.
Encara en futbol es confirma el tancament parcial del camp de l'Espanyol pel llançament d'aigua a l'àrbitre al partit contra el Getafe.
El Comitè de Disciplina de la Federació Espanyola de Futbol ha anunciat avui que el tancament es farà efectiu al partit espanyol llevant de la jornada 32 previst per d'aquí una setmana, el dilluns 27 a les 9 del vespre. El tancament es farà al sector 100 de l'RCD Stadium i afectarà 344 localitats. Una lliga de futbol que torna demà amb una jornada intrasetmanal, la 33ª. El Barça no jugarà fins dimecres quan rep el Celta i dijous Rayo Espanyol.
En ciclisme, Paula Blasi es converteix en la primera catalana que guanya l'Amstel Gold Race.
És una cursa disputada entre Maastricht i Falkenburg, als Països Baixos, i és el primer cop que un català, home o dona, guanya aquesta prova. La ciclista d'Esplugues explicava al Tot Gira de Catalunya Ràdio que no s'ho esperava perquè ni tan sols tenia previst disputar la prova.
Jo ahir havia d'agafar un vol i vaig venir cap aquí a Barcelona. Però res, van canviar els plans i una companya nostra que ja a Brabant fa dos dies no va poder acabar la carrera perquè estava en febre i van dir, uf, té mala pinta, doncs Paula, queda't per si de cas, però que no, tu no has de córrer, tu te tornaràs a casa. Jo, ah, vale, guai. I res, ahir ja per la nit la companya va tornar a casa perquè estava molt malalta. Van dir, res, que tu demà surts, i jo, pues no sé ni com és la carrera. Sí que m'ha tocat estudiar a última hora com per un examen.
I en tenis, Artur Fis és el guanyador de l'Open Barcelona Barcelona. El francès va imposar-se a la final al rus Andrei Rublev, 6-2 i 7-6.
A la Lliga CB de bàsquet, derrota del Barça contra el Lleida per 90-80.
Un Lleida liderat per l'exblaugrana Oriol Paulí amb 27 punts, 6 rebots i 7 assistències. El Barça, Darío Brizuela, amb 21 punts, va ser el més destacat.
No es fácil, pero es nuestro trabajo venir aquí a sacar los partidos y hoy no se ha podido. Mérito a ellos también que han jugado muy bien y ya está. Ahora pues, a centrarse en el martes y a ver si tenemos suerte y en el viernes también.
A la Lliga Femenina de Bàsquet, el Joventut no s'assegura encara la permanència i van perdre amb l'Estepona a 69-74. A la Lliga Sobal d'Handbol, victòria de Granollers davant el Valladolid 27-23. En rugbi, la Santboiana s'ha assegurat la permanència a la Divisió d'Honor després de guanyar 25-17 a un Barça ja descendit. I Àlex Palou s'ha situat líder de la IndyCar després del triomf aconseguit ahir a la cursa de Long Beach a Califòrnia. El pilot de Sant Antoni de Vilamajor va remuntar des de la tercera posició.
Catalunya al dia, amb Estel Batet.
Hi ha silencis que pesen més que les paraules.
La felicitat és fràgil com el vidre.
Les coses importants són les que no ho semblen.
Hi ha gent que amb un record en té per tota una vida.
Són fragments d'obres de Mercè Rodoreda que podreu llegir als vidres dels aparadors de les botigues de Granollers i també als serveis municipals de la ciutat. Fa 10 anys que la capital del Vallès Oriental repeteix aquesta iniciativa, Paraules sobre vida, dins dels actes que prepara per Sant Jordi. Les frases les han escrites alumnes d'instituts i d'escoles d'adults de Granollers. Una altra de les que podreu llegir als vidres és «La vida, si no ho saps, recorda-ho, és una repetició». Per tant, el Catalunya al dia tornarà demà a la 1 del migdia. Que acabeu de passar un bon dilluns.